Molt bon vespre, teatreres i teatres. Benvinguts al programa de Ràdio Sabadell que manté la flama encesa per tal d'il·luminar i destacar la iniciativa teatral de la nostra ciutat. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I qui fa possible que la màgia de la ràdio i la màgia del teatre coincideixin els dimecres al vespre és l'equip format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic Roger Benet i acompanyant-lo en pràctiques Genís Vega. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents, uns continguts que avui tenen algunes novetats.
Amunt al Taló.
Començarem el programa repassant la cartellera teatral de la setmana a la nostra ciutat, a la secció La platea indiscreta. Avui entrevistarem, a part de l'equip de l'obra que s'està representant a la Sala Gran del Teatre del Sol, el musical Godspell. I aquí ens ve la novetat que us explicava. Avui inaugurem una nova secció que hem titulat Comedians Sabadellencs. Amb l'Elvira, a la secció Teatre de Franc, hem comentat moltes vegades que hi ha molts actors i actrius sabadellencs que actuen a la programació barcelonina. Doncs aquesta secció la dedicarem a parlar d'això, d'actors i actrius sabadellencs professionals, i avui començarem amb la Marta Usó. I finalment acabarem el programa escoltant la franca opinió de l'Elvira Franc sobre les obres de teatre que ha anat a veure a Barcelona a la secció Teatre de Franc. Esteu a punt que pugem al taló radiofònic de l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I arrenquem el programa d'avui, com sempre, fent un repàs a la cartellera teatral de la setmana, i tenim el Bernat Pareja, que ens porta tota la documentació amb tota la programació d'aquest cap de setmana. Bon vespre, Bernat, què tal? Com estem?
Bon vespre, Jaume, molt bé. Doncs mira, començarem al Teatre del Sol, on faran Figuretes de Vidre, dissabte a 9:45 i diumenge a 7:15. Faran també Godspell, diumenge a 6:00.
Exactament, que ara mateix els entrevistarem d'aquí poc.
Doncs ara els escoltarem. A la faràndula faran Rapunzel, la princesa perduda, dissabte a 6:00 i diumenge a 12:00 i a 6:00.
Sí, espera, que com el Genís, espera, okay. Que el Genís ens fa ens crida l'atenció. Sí, Genís, mm-hmm. Què passa? Què dius? Que tenim una trucada? Una trucada d'aquí? Com? No saps de qui és? Que vol entrar en directe? Doncs, aviam, qui? Passa'ns-els. Sí, hola?
Hola.
Hola. Hola. Bon vespre, què tal?
Bon vespre, en Ràdio Sabadell, no?
Sí, sí, estem a Ràdio Sabadell, al programa Amunt al Taló, digui'm.
Tant de gust. Escolti, precisament volia parlar amb vostè. Soc d'aquí a Sabadell i el que sembla mentida és que sí? Estem celebrant aquí el centenari de la colla de Sabadell i aquí ni tan sols m'heu parlat. I em sembla que ja va ser hora que almenys aquí a Ràdio Sabadell li dediqueu alguns minuts.
Bé, sí.
Un cop a la setmana.
Bé, sí, home.
Una ja cosa que és de casa, de tota la vida, i em sembla que valdria la pena que almenys la gent se n'en recordi.
De fet, tenim més o menys programada una petita tertúlia d'aquí poc, una tertúlia però serà aquí un parell de setmanes, que quan vingui la Cristina Figueres, que és la nostra experta en tertúlies, ja pensava portar alguna cosa de la colla de Sabadell. Però sí que és cert que fins ara no n'havíem parlat.
Tant de gust. Bé, una cosa, jo tinc algun material, si vol, li deixaré aquí baix.
Doncs,
algunes gravacions que he fet, algunes lectures i tot això, i si us pot servir d'alguna cosa, ho introduïu i ja està.
I tant, perfecte, perfecte. Escolti, no ens ha dit el nom, no sabem com se diu vostè?
És igual, posi Pepito aquí.
D'acord, doncs
no
Pepito.
No hi ha cap problema. O sigui no ve del nom. El nom és la colla de Sabadell i jo crec que es mereixen un homenatge a aquesta gent des de fa molt de temps i sembla mentida que fins ara no se n'hagi parlat.
I tant, perfectament. D'acord? Escolti, si vostè ens ofereix cada setmana algun document de la colla de Sabadell, amb molt de gust i amb molt de grat els emetrem en el nostre programa.
Bé, tinc un plec de paperets i gravacions i això casolanes, ja els hi deixaré baix a la porta i que li entreguin i...
Però escolti, això és ràdio, hem de pensar algun títol per aquesta secció. Si anem emetent cada setmana, què li sembla? Quin títol podem posar?
Ho trobarà escrit en el sobre. A la capçalera del sobre ja el posarà, no pateixi.
D'acord. I escolti, podríem començar ja aquesta setmana o què?
Aquest mateix... Vostè mateix. Un cop hagi obert el sobre, si li sembla que la cosa es pot aprofitar en aquest mateix moment, això no hi entenc de ràdios, jo vull que ho pot aprofitar vostè.
Doncs miri, ara ho buscarem. El Bernat, que acabem de presentar la cartellera teatral, i el Bernat ens baixa a buscar, aviam si ens trobem algun...
Molt bé, alguna, doncs aquí 10 alguna... minuts trobaran un sobre baix a la recepció.
Perfecte. D'acord? Doncs escolti,
gràcies,
moltíssimes gràcies.
Gràcies, passeu bé, bona tarda. Adéu-siau.
Uf, Déu-n'hi-do, no? Bé, tenim ara doncs, uns anònims que ens envien de la colla. De fet, té raó, perquè la colla de Sabadell és un grup d'intel·lectuals sabadellencs que fan 100 anys i que es van constituir i que és molt interessant que en puguem parlar.
Ara baixaré.
Ara ja tens feina?
Ja tinc feina.
Què més? Acabem de repassar la cartellera.
Sí, acabem en un moment. Hi ha l'alternativa que faran la Botiga dels Horrors dissabte a les 10 i diumenge a les 7. A l'Espai Àgora faran l'Absurd de Codificar, un espectacle còmic cabaret que gira entorn de la cosificació dels cossos i de les persones. Serà el divendres a 11:45 de la nit. I a l'Espai d'Arts Escèniques Sons i Cune, ja entrant en el Teatre Infantil, faran Perduts i Peluts, dissabte a les 12. I a l'Arlequí faran El Gat amb Botes, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, el Teatre de Titelles de l'Arlequí.
I
doncs,
tant.
Bernat, moltíssimes gràcies per la cartellera i vés d'aquí 10 minuts, baixa a veure aviam què ens han deixat.
Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista. Is there a man among you who will offer his son a stone when he asks for bread? Is there a man among you who will offer his son a stone when he asks for bread? A snake when he asks for fish? No! Well, if you then...
Som enmig de la Quaresma i a molts indrets de Catalunya és tradició per aquesta època representar la passió. Fins i tot a Sabadell també s'ha representat. Doncs la cartellera teatral de la nostra ciutat aquest any, com ens ha explicat el Bernat a la Platea Indiscreta, podríem dir que ha recuperat la història sobre la vida de Jesús, però en una versió singular. Es tracta de l'obra Godspell, un musical basat en l'Evangeli que va ser creat als anys 70 a Estats Units, poc després de l'èxit de Jesucrist Superstar, per John Michael Tebelak i Steven Schwartz. I des de llavors el musical ha estat representat en moltes ocasions i fins i tot en cinema i ambientada a l'època hippie amb escenaris com Nova York. A Sabadell també s'ha representat per diversos grups amb el nom de Dia i Nit. I ara, a la Sala Gran del Teatre del Sol, havent acabat Joseph i l'Abric en Tecnicolor, un altre musical basat en textos bíblics, el grup Hakuna Teatre representa una nova proposta de Godspell. I estem molt satisfets que ens puguin acompanyar al nostre estudi els representants de l'equip de Godspell, amb l'Oleguer Algarsuari, que és el director musical. Bon vespre, Oleguer.
Bon vespre, què tal?
El Lluís Blasi, que interpreta el paper de Jesús. Bon vespre, Lluís.
Hola, bon vespre.
Un altre Lluís, el Lluís Torrelles, que representa la seva antítesi, que és el personatge de Judas.
Bon vespre.
I també el Pepe Oriol, que forma part d'aquest ampli repartiment coral que conforma aquesta obra. Bon vespre,
així és,
Pepe.
Bon vespre.
Pepe, comencem per tu. És cert que l'obra té un protagonista molt clar, que és, òbviament, Jesús.
Sí.
Però la resta d'intèrprets també no tenen una interpretació secundària en l'obra, no? Si no m'equivoco.
Ningú té una interpretació secundària. Fixa't que hi ha gent que no té un paper marcat, però és molt important tot el que diu, quan ho diu, com ho diu. Tots hi donem un color, una intenció, i uns tenen menys temps i els altres menys. Per tant, no existeix una importància...
Perquè si no m'equivoco, jo com que conec aquesta versió que es va representar aquí a Sabadell, que es deia Dia i Nit, els noms dels personatges, quan es feia allà per Judas i Jesús, eren els noms dels mateixos actors. No sé si en aquesta versió també tu interpretes el Pepe, diguem-ne, o tens algun nom concret o no, o senzillament doncs, no teniu... No s'arriba a anomenar els noms, perquè el grup, la representació, hi ha Jesús, hi ha tot un grup de persones que el segueixen i sou tots els que interpreteu aquests personatges.
No? Home, doncs el Pepe doncs es posa una màscara i darrere aquesta màscara doncs hi ha un personatge, però no. Cadascú té una part del text i
però vull dir que no arribes a o sigui, si diuen el teu nom et criden com a Pepe, no? Diguem?
Escena, no em criden mai pel meu nom, però bueno, si m'han de cridar com a Pepe, em criden com a Pepe.
I llavors, quins passatges, diguem-ne, interpretes tu en l'obra?
Jo interpreto, faig de jutge en dues ocasions, i faig un moment, faig de goril·la d'esquena platejada.
Goril·la d'esquena platejada, i què és això? Això també surt a l'Evangeli?
Sí, hi ha un moment en el que Jesús a l'Evangeli diu, bueno, quan han casat una adúltera i l'estan acusant públicament i l'estan a punt de pedregar, diu, doncs, bueno, que estigui lliure de culpa, que tiri la primera pedra. I llavors la Verge Maria tira una pedra i... Oh, no, man, tu no, mare, no, això és una broma. Però ningú està lliure de culpa, per tant, ningú tira una pedra. Llavors els personatges van marxant d'escena, posant una excusa. Hi ha un moment que jo em quedo sol a escena i no em queden més recursos que marxar fent de mico.
Llavors, perquè tots tenen la mà aixecada, no? I a tot cadascú busca una excusa, que anirà un taxi, que fer no sé
exacte.
Què, i llavors tu fas de
exacte,
Godot. Molt bé,
exacte.
Molt bé. I el personatge de Jesús sí que és el més definit. I Lluís, Lluís Blasi, com es representa aquest personatge de Jesús a l'obra Godspell? Perquè no és amb la visió de la passió tradicional que tenim.
No, no és una visió tan clàssica, sinó és més com si tu o jo parléssim amb una persona propera, o sigui, és molt d'amic, simplement és de tu a tu, i és amb humilitat i a la vegada transmetent un missatge que és d'alegria, pura alegria. I amb aquest missatge el que vol aconseguir aquest Jesús és no ser tan protocolari com de toga i manta, sinó és un Jesús que vol veure la proximitat del que té al costat i vol anar més enllà del que està dient, posant exemples lo de les paràboles, la passió, com es vol ficar en la història i com vol ajudar aquestes persones per seguir endavant amb les seves vides.
Perquè jo explicava al principi que la versió de la pel·lícula, per exemple, és una versió en què Jesús és un hippie.
Sí,
no sé si en aquesta versió que dirigeix la Núria Bofarull també també té aquesta visió de hippie, o està encara més actualitzat i s'apropa més, perquè els hippies, diguem-ne, que ja han passat a la història, ara,
sí,
actualment, no?
Sí.
Ja no és, vull dir, no sé si també hi ha una actualització d'això.
Si hi ha una actualització, ja no és tan hippie, des del meu punt de vista, sinó és... com una persona que viu el moment. És amb calma, però que viu el moment. I no, és com molt fresc a la vegada. I és sí, és que és a la vegada simple, però a la vegada és un personatge complicat, perquè engloba una deïtat i una personificació humana. Llavors és una mica...
Però vol ser proper, no? Que
sí.
Que comentaves. I Lluís, l'altre Lluís, Lluís Torrelles, que interpreta Judas, com és aquest Judas de Godspell?
Home, el Judas de Godspell és un Judas, jo crec que molt humà, també molt bona gent dins el que fa, que ell tampoc és ben bé conscient del que està fent, eh? O sigui, això s'ho troba després. És un paio que té molt d'humor i que s'ho passa molt bé i que, de fet... es riu constantment. També és un paio amb caràcter, i quan veu coses que no li agraden, doncs és el primer que li diu, doncs a mi això no em sembla, a mi això no, jo tinc diferències. Tot i que Jesús li diu, bueno, li tracta d'explicar, tal, de parlar-ho, doncs al final fa el que fa. És un personatge que és molt interessant, té el seu procés, i això també s'agraeix, no? Perquè et permet, doncs, descobrir i treballar i aprofundir en una figura que realment és important dins dels textos evangèlics.
I Lluís, bueno, per tu o per la resta, i l'Oleguessi també hi vol posar cullerada, vosaltres creieu que Godspell és una passió actualitzada, podríem dir?
Que respongui l'Oleguer.
L'Oleguer, ja li doneu la...
Bueno, no, respondré també com a director musical, però també com a codirector, jo. És a dir, de fet, la direcció la vam portar conjuntament la Núria i jo.
La Núria Bofarull.
De fet, la nostra idea era aquesta, no? És a dir, representar què hagués passat si Jesús hagués aterrissat a ple segle XXI. Per això el Lluís Blasi explicava, no? Que és un Jesús molt, molt normal, molt humà, molt, molt proper, molt amic dels seus amics, i que simplement el que fa és ensenyar als seus amics quina és la seva doctrina. Són un grup, de fet, també hem volgut mostrar molt que aquest grup, que aquesta massa, el que deia el Pepe, no? És a dir, que no hi ha grans protagonistes, però tots són molt protagonistes, perquè tot el rato estan en escena i és una massa coral, no? I aquesta massa coral té moltíssima importància constantment. De fet, les expressions, les rèpliques, etc., moltes vegades són conjuntes i es forma com un grup que, per exemple, el primer acte es veu com un aprenentatge, que ells mateixos van mostrant un aprenentatge, Jesús els va preparant, i el segon acte ja és quan ja és més de el que és la passió, i els personatges, diguéssim, veuen trencada aquesta harmonia, precisament pel apòstol traïdor, diguéssim, per Judas, que es desmarca, però sobretot hem volgut mostrar molta actualitat, fins i tot a nivell de vestuari, a nivell de coreografies, a nivell dels arranjaments musicals. Fer una obra absolutament actual, i de fet ho és.
I paraules i frases, perquè es fan referències a elements culturals d'ara.
Sí, sí, sí.
Referència a PM, n'hi ha una.
Sí, 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 sí. Tot i que està, quan es va fer enfocat als anys 70, de totes maneres, el 2012 es va fer una reversió a Broadway, que aquesta és la que hem seguit nosaltres, a nivell d'estètica, a nivell conceptual, a nivell fins i tot de vestuari, de llum, d'arranjaments musicals, l'hem fet molt actual. Hi ha un rap, hi ha molts moments que de fet és una obra absolutament actualitzada. Vam fer una revisió de la partitura i de tot el text.
Ja entrant en el tema, diguem-ne, que directament coneixes més, que és a la part musical, justament això, com heu versionat, perquè va ser composada als anys 70, dius que heu agafat aquesta versió del 2010, no has dit?
Sí.
Com és aquesta? Quin tipus de música té? Quins registres musicals
doncs,
té?
Hem sigut molt fidels, eh? De fet, quan la Núria em va parlar de la intenció de fer Godspell, el primer que vaig pensar és en ser molt fidels a la versió. A la versió original, a la versió del 2012. Les cançons estan molt, molt actualitzades. Hi ha des de rocks fins a balades, fins a... Nosaltres hem adaptat fins i tot alguna escena a un rap. La partitura que hem seguit és pràcticament amb un 90% la partitura original o la partitura versionada del 2012, amb els mateixos instruments, amb els mateixos arranjaments. Simplement el que passa és un musical una mica obert, perquè et permet que els músics puguin fer, diguéssim, variacions, eh? És a dir, en aquest aspecte és un musical obert, però hem sigut molt fidels perquè realment és una partitura boníssima.
I dius que és obert, vols dir que hi ha algun moment d'improvisació? Perquè una cosa important d'aquest espectacle és que teniu música en directe.
Músics en directe, sí, senyor.
Directe.
Sí,
sí. I que no és, bueno, podem parlar, no? De piano, el piano és, i teclats és el Quecu Pujol,
sí.
La bateria el Santiago Pujol, oi? La guitarra acústica el Guillem Galofré, guitarra elèctrica Carles Reiteri, uh-huh. I l'ukelele.
Sí, sí, sí.
Enric Prats, Enrique Prats. Sí, sí, sí. No sé si l'ukelele és un...
És un element que també surt enmig de l'escena.
És clau.
I, per tant, el que vull dir és que tota aquesta, la interpretació en directe, permet que hi hagi algun moment d'improvisació per part dels músics?
No, sí, és a dir, a l'hora de fer els arranjaments et bases tu amb la proposta de l'autor. El que passa és que, per exemple, tu quan toques un Godspell hi ha molts moments de variacions, d'improvisacions, els solos de les guitarres són improvisats, però tens l'obligació de respectar la partitura. Però bueno, tu pots fer variacions de tempo, d'alguns temes de to, però vull dir que en general hem sigut molt respectuosos en la partitura perquè, repeteixi, és una partitura excel·lent.
A més, no, perquè teniu Guillem Galofré, Quecu Pujol, són tots, no són músics, home, de...
Són
noms i ara bastant reconeguts.
Són referències, sí, sí, sí. Sí.
Digues.
No, que, aviam, el que haig de dir és no tota la partitura està en directe, portem alguna base gravada, però per una qüestió de fins i tot diria econòmica i de sentit pràctic. Hem tingut que fer unes plataformes en l'escenografia del Teatre del Sol per poder encabir els músics, i no ens hi cabien més músics. Ja, llavors portem alguna base, alguns efectes de so, etc. Però principalment toquen en directe, sí.
Uh-huh. I no sé vosaltres si a nivell de cant us és molt complicat les cançons, sobretot el Judas i Jesús, que potser són els que tenen, sobretot Jesús també, que té les cançons.
Jesús,
no sé, a nivell musical és més... Bé, també hi ha alguna cançó d'alguna noia també bastant complicada, oi, Oleguer, si sí, no m'equivoco.
Sí, sí, sí.
No sé, a nivell de cant com ho afrontes, això, pues, Lluís?
A nivell de cant, realment, per mi és gràcies a l'Oleguer, he aconseguit adaptar-me a les cançons de Godspell en quant a què volia, com volia. Jo simplement he intentat fer lo possible i veig que ha donat resultat de cantar. Són cançons una mica complicades, però s'han aconseguit treure endavant.
Sí. És a dir, que han treballat molt, eh?
Sí.
A nivell vocal, poder és de les coses que més hem treballat, perquè hi han cançons que fins i tot tenen 6 veus, 8 veus, sí, diferents, sí. Els coros estan absolutament rearranjats, i llavors, doncs, amb molt pes d'alguns solistes. Hem volgut fer totes les cançons, és a dir, la feina vocal ha sigut molt, molt, molt important. I haig de dir, per exemple, el paper de Jesús té cançons molt exigents, el Lluís les ha treballat moltíssim, sí. Moltíssim, moltíssim, per arribar a un nivell molt alt, molt alt.
Molt bé.
Igual que els altres, eh?
No vull deixar ningú. Sí, sí. I ara esteu actuant al Teatre del Sol, que porteu ja unes quantes representacions, però abans heu estat a altres llocs. No sé si ens podeu explicar una mica on heu estat abans.
Doncs mira, vam estrenar, ara farà un mes, a Barcelona, al Teatre de la Salle Bonanova, que és un teatre molt gran, molt gran, amb que hi caben 1.150 espectadors. Sí. Bé, i vam fer un cap de setmana. De fet, la idea inicial era aquesta, és a dir, aquest projecte neix d'aquest moviment que es diu Hakuna, que és un moviment cristià a nivell espanyol, i ja et diria que ja a nivell mundial, que va néixer fa, doncs, 5 o 6 anys. I una mica aquest grup de teatre neix al voltant d'aquesta, diguéssim, d'aquest moviment, amb la idea de representar gospel per tot Espanya. De fet, la idea és que, si Déu vol, la temporada que ve anirem a Madrid. De fet, vam fer com una preestrena a Roma, perquè va haver una trobada,
Déu-n'hi-do, això,
va haver una trobada a Roma, i vam fer com una mica la presentació del musical, i ja vam veure que funcionava molt bé, i el que vam, la nostra idea inicial era estrenar a Barcelona. Vam fer 5 representacions amb quasi bé 4.500 espectadors, és a dir, vam omplir, sí. I ens vam trobar amb una cosa que la veritat és que ens satisfà molt, és que el dissabte, que pràcticament estava ple, i en canvi teníem el diumenge al dematí, que és una funció complicada, bastant buida, doncs gràcies a l'acceptació del públic, molta gent sortint del teatre va comprar entrades, o fins i tot va avisar a gent, és a dir, el boca orella va funcionar molt bé, i vam acabar omplint. Sí.
De fet, ara us queden, o sigui, aquest cap de setmana, i 2 representacions més, que ja és una pròrroga, oi?
Sí, aquest dissabte passat.
Havíeu d'acabar
aquest cap de setmana. Aquest dissabte passat, hem fet ple el diumenge, fantàstic. Exacte. I no, la veritat és que la resposta del públic ens torna a sorprendre, i estem molt agraïts.
Molt bé, i per acabar, no sé si ens podeu dir què és el que més atraurà o ha atret el públic que us ha vingut a veure, i que, per tant, els futurs espectadors que us vinguin a veure ara aquestes representacions que queden al Teatre del Sol, i més endavant a tota aquesta gira que teniu pensat fer per tot Espanya.
Jo ho tinc molt clar, però deixo que responguin ells.
Ràpidament, una mica cada un.
Vinga, Lluís. Jo crec que, per una banda, el missatge, i per una altra, l'energia del grup i l'alegria que transmet aquesta obra, que és una obra que és, jo crec, no és visceral, però t'arriba d'una manera, t'arriba per els sentits, per l'alegria, per l'energia dels actors.
Molt bé. I els altres, esteu d'acord?
Sí. És tal qual. Sí.
No té més. És
el jo només vull afegir una cosa. Sí. El nivell de la producció que ha sigut... hem fet un gran esforç per fer una posada en escena i una proposta estètica i artística molt professional. Pràcticament ningú d'ells havia... Molts d'ells no havien fet mai teatre, ni teatre musical. Alguns tenen alguna experiència, com el Lluís Torrelles, que es dedica a doblatge. Alguns altres que han fet alguna cosa. Però realment, el que ha dit el Lluís Torrelles, és a dir, l'energia que transmet el grup, l'energia pròpia que porta el musical, i la proposta estètica i la proposta d'escena, que hem treballat moltíssim amb tècnics professionals com l'Albert Pastor, l'Oriol Llistar, i fins i tot ara molt amb el recolzament del Teatre del Sol i del Ramon Ribalta, que han posat totes les facilitats per tornar a posar una posada en escena molt, 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 molt espectacular i molt digna.
Molt bé, doncs escolteu, felicitats per tota el que porteu representat i molta empenta i molta energia, que és el que aquesta obra de fet necessita, això, sí, sí, i sí. Pel que expliqueu doncs ja li poseu per continuar tirant endavant aquest Godspell, molta merda amb totes les funcions que encara us esperen, aquesta gira que pugueu fer per tot Espanya, i moltes gràcies per haver vingut, Oleguer, Lluís i Pepe.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem el programa.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure la reestrena de Rapunzel de la Joventut de la Faràndula. Anem a veure què es fa el públic i els actors. Endavant. Bé, doncs ara estem a la mitja part, anem a preguntar-li al públic què els està semblant l'obra. Hola, què t'està semblant l'obra?
Pues està molt xula.
Molt bonica.
És el primer cop que vens a veure-la?
Bueno, vaig venir ja un altre cop a veure Rapunzel amb la meva cosina.
L'any passat, no? I, sí. I què et va semblar?
També molt xula.
Has vist canvis o estàs veient?
Hi ha una mica de diferència, m'està agradant més aquest cop.
Bones, què t'està semblant l'obra?
De moment tot molt bé, sí.
La primera cop que vens a veure-la?
No, sí, aquesta sí, la primera. Sí.
Però has vingut altres cops, no? Aquí a la Faràndula.
Aquí a la Faràndula, sí. No, la veritat que està molt bé, el nivell és molt alt i estem disfrutant molt.
Creus, tu la recomanaries, aquesta obra, perquè la vingui a veure la gent?
Sí, sens dubte, sí.
Què els hi diries?
Que si els agrada el musical, hi ha un nivell de o sigui, a l'hora de cantar i d'actuar, doncs, semblen professionals, vull dir, un nivell molt alt.
Que és molt bona pels nens, és molt divertida. Aquí a la Faràndula vam fer unes obres molt xules i estan molt preparades. M'agrada molt.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Sí. Bones, què us està agradant l'obra?
Sí.
Quin és el vostre personatge preferit?
La Rapunzel.
La Rapunzel, no?
La Rapunzel.
La Rapunzel també. Què els diries als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que és molt xula.
Que és molt xula.
Que treballa molt bé.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. Doncs bé, veiem que en el públic els està agradant molt Rapunzel. Seguim veient l'obra com acaba. Fins ara. Bé, doncs ara ja ha acabat Rapunzel. Anem a veure què els ha semblat el públic i els actors. Endavant. Bones, què us ha semblat l'obra?
Ens ha semblat genial, ens ha agradat moltíssim el vestuari, tota la posada en escena, que realment pels nens, increïble, pels pares també. Ens ha agradat moltíssim.
M'ha encantat. Un espectacle molt ben fet, una gran producció, els grans cantants, bons actors, i, bueno, i molt bé, i la història molt maca, molt xula, i res, hem gaudit molt.
Què t'ha semblat l'obra?
Molt bona, és molt bonica.
I quin és el teu personatge preferit?
La Rapunzel.
Què els diria als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Pues que jo la recomano molt perquè és molt bonica.
I vosaltres què els diríeu als pares perquè s'animin a veure l'obra?
Doncs els diria que és una obra fantàstica, que és una tarda per passar amb els seus fills i filles, doncs molt maco, i que després et pots fer aquí unes fotos, unes signatures amb els personatges, comprar algun CD o algun DVD per poder tenir el record per sempre amb els fills.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt bé, molt bona, molt entretinguda.
Molt xula, molt entretinguda pels nens.
I vosaltres què us ha semblat l'obra?
Us ha agradat?
Sí.
Sí?
Ha estat molt entretinguda, molt xula.
Quin és el vostre personatge preferit?
A mi la Rapunzel. La Rapunzel.
Jo crec que tots.
Tots molt bé. Què m'heu vist posar en escena dels actors?
Molt ficats en paper, molt bé.
I la recomanaríeu? Què els diríeu als pares perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, que vinguin a veure-la perquè sobretot els nens disfrutaran molt.
Que vingui, que és recomanable, sobretot pels nens.
En els nens, què els diríeu vosaltres als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que està molt xula, que tindrien que venir.
Va, d'acord, doncs moltes gràcies. És que us ha agradat l'obra?
Sí.
Sí?
Sí, en...
Què és el que més us ha agradat?
Quan cantava la Rapunzel. A mi m'ha encantat com cantava la bruixa.
Quin és el vostre personatge preferit?
La bruixa. La bruixa i la Rapunzel.
Dos. I què els diríeu als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Pues que s'animin perquè està superxula. Que està molt xula i que els recomano.
A veure si s'animen i venen a veure l'obra de Rapunzel. Moltes gràcies. Ara estic amb el Carles, que és un dels tècnics d'aquí de la faràndula. Explica una mica, tècnicament, aquesta obra, què us ha suposat?
Bé, suposa un treball d'anàlisi, un cop tenen la creació feta, has d'analitzar totes les necessitats de l'espectacle i intentar adaptar-te a tot el que et demanen.
És el primer any que treballes en aquesta obra? O?
No, vaig estar a l'estrena, vaig fer el disseny de so i ara a la reposició.
I què és el més complicat d'aquesta obra?
El més complicat? Tenim pocs assajos i l'estudi, sonades d'estudi, perquè surti tot bé al moment de la funció.
Quants micros hi ha en funcionament?
Aquí en aquesta obra tenim 24 micros. Sí.
I en tema il·luminació, focus, també hi ha algun número que...
Il·luminació, sí, està molt treballada. S'ha incorporat uns mòbils de LED i, diferents aparells que enriqueixen més l'espectacle.
Per tant, aconseguiries aquesta obra perquè la gent la vingui a veure?
Totalment, a tothom. I
què els diries?
Que vinguin, que veuran un espectacle molt maco i que sortiran molt animats d'aquí.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs ara estic amb la Carla, que és un dels bàrbars d'aquí de Rapunzel. Què és per tu fer aquest paper?
És passar-t'ho bé constantment, no parar de riure, de passar-t'ho bé, de disfrutar, és passar-t'ho bé dalt de l'escenari.
Va sortir ja l'any passat?
Sí.
I comparat amb l'any passat, heu fet canvis?
Sí, hi ha hagut alguns canvis, hi ha una de les escenes que sortim, que l'hem modificat completament, i hi ha altres petites coses que s'han anat modificant pel millor funcionament de l'obra.
Què és el més complicat per tu?
No ho sé, cantar i ballar alhora, és complicat cantar i ballar alhora, cansa molt, però no, ens ho passem bé.
Per tant, l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure-la?
I tant, és una de les obres que tu passes bé, aplaudeixes, entres dins l'obra, és genial. Jo sí, jo recomano a tothom que vingui a veure'ns.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Adeu. Doncs ara estic amb el Guillem, que fa de poble a l'obra de Rapunzel. Què és per tu fer aquest personatge?
Bé, per mi fer aquest personatge és formar part d'un projecte tan gran com Rapunzel, i tot i que potser només fer de poble, tothom forma part i sense una persona ja no funcionaria. És un gran honor per mi.
Porteu molt temps assajant?
Bé, sí. Aquesta és la segona temporada, però per la primera temporada vam assajar més, però per aquesta portem des del gener o així assajant.
Què és el que més t'ha costat?
Bé, el que més m'ha costat és aprendre amb les coreografies i, posar-me amb el personatge. Això és el que més m'ha costat, sí.
Heu fet canvis amb l'any passat amb les coreografies?
Bé, en les coreografies hem canviat algunes coses que no quedaven bé, per algunes entrades, però majoritàriament ho hem deixat igual.
Per últim, què els diries a la gent de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Bé, els diria que és una obra... que no es pensin que serà com la pel·lícula Disney, és diferent i que porta uns valors que són molt bons i que val la pena venir-la a veure.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
De res.
Ara estic amb la Núria, que és la serventa del Palau. Com valores l'estrena?
Doncs molt bé, un públic molt entregat. Jo crec que hem viscut i ens ha arribat, no?, que s'ho estàvem passant molt bé, i un dia molt feliç també per nosaltres, no?, perquè tots els nervis de la preparació, doncs, s'ha vist el fruit de tot el treball de tots aquests mesos.
Pots explicar una mica quin és el teu personatge?
Doncs el meu personatge és la serventa del Palau, o la persona de confiança del rei, que ajuda en aquest sentit a salvar a la Rapunzel, no? Perquè la reina està molt malalta i la serventa és la valenta que va a veure la fetillera i a buscar aquest líquid màgic que pot curar a la reina i a la Rapunzel.
I què ha suposat per tu fer aquest personatge?
Doncs per mi és un gran plaer, és una sort. Jo no havia, és la meva primera vegada que faig teatre i per tant una gran oportunitat que vull agrair molt especialment al Salva i a la Maria, els directors, per haver confiat en mi.
Però tu també vas sortir o no?
Sí.
I has fet canvis comparat amb l'any passat?
Bueno, sempre s'intenta millorar, no? I sobretot coses que et van dient, tant la gent més propera com sobretot els directors, intentes anar-ho integrant i evidentment cada vegada fer-ho millor.
Per últim, què els diries a la gent de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs jo crec que és una obra molt maca, una obra on hi ha un moment dramàtic al principi, però molt divertit i amb molts moments de passar-t'ho molt bé al llarg de tota l'obra i on combina molt bé tant la part de cant, de baix, com de text, no? I estic convençuda que gent de diferents edats s'ho poden passar molt i molt bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I després d'aquesta entrevista anem a escoltar aquest missatge que ens ha passat l'anònim de la trucada que hem tingut durant la platea indiscreta sobre la colla de Sabadell. El Genís em comenta que us ho ha escoltat i que no hi ha res que no pugui ser radiat, sinó tot el contrari, que es veu que està molt bé. Doncs endavant aquesta nova càpsula que tindrem setmanalment sobre la colla de Sabadell.
Bona tarda, de Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear. Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes. Les gràcies sabadellenques. Amic meu, no sé explicar-me com podeu viure a Sabadell. Sempre heu exagerat. Vull dir, no sé explicar-me perquè els de Sabadell no viviu a Barcelona. No us tempta més Barcelona que no pas aquesta quadra desemparada entre tants turonets del Vallès? Em feu una pregunta, la resposta a la qual és ben difícil. I si anéssiu al gra? Mira, si voleu que vagi al gra, us diré que si visc a Sabadell és perquè, en el fons, m'hi dec trobar bé. Això no és hàbil. A què voleu que us digui? Si hagués sentit l'atracció de Barcelona d'una manera absoluta, no en dubteu, a hores d'ara ja hi viuria. Però si no hi visc, si visc a Sabadell, és que quelcom hi deu haver a Sabadell que m'hi aguanta. Esteu enamorat. Enamorat, potser. Rosa o morena? Enamorat. Però no us he dit enamorat de qui ni de què. Pot haver-hi quelcom més que una atracció femenina per arrelar-vos a Sabadell? Potser sí. Jo no sabria pas dir-vos del que estic enamorat, ni qui és, ni si realment hi ha en veritat alguna cosa material de la qual no pugui sostreure'm. Sé que, si alguna vegada la idea d'aixecar el vol i anar-me'n d'aquests carrers iguals i encarcarats m'ha passat pel cap, de seguida l'he acomiadada amb una gran barretada. I després, quan he cercat dintre meu la raó de la meva actitud, m'ha estat ben difícil i a la fi impossible de fixar. He vist aleshores Sabadell tal com deu ser en realitat. Lleig, brut, de forma, amb uns arbres que tot semblen de carretera, amb un sol que sembla sol de safareig, amb unes cases que semblen de terrassa, amb un fred i una calor que cada any milloren tots els rècords, amb un centenar de quadres que fan un soroll monòton i torturador, amb unes xemeneies que trenquen la mica d'encís que podria tenir el paisatge, amb un fum que fa enyorar la boira baixa, amb uns cafès, amb uns teatres, amb uns cinemes de barriada de mil ciutats qualsevol, amb unes penyes i unes societats i uns clubs estandarditzats i amb unes escoles sumaríssimes i amb uns camps d'esports que fan pena, amb una gent encantada de la vida sense cap febre ni cap ímpetu aliena a qualsevol ideal de viure entremig de problemes i de neguits. He vist Sabadell així. He pensat que era cert, que era així, i he trobat a faltar-hi totes aquelles coses que en altres llocs m'han temptat tantes vegades, i que la sola enumeració precisaria de dotzenes de columnes com aquestes. I he pensat, finalment, és insensat, tanmateix, aquest teu entestament, però després no m'he mogut. I cada dia que passa em sento més lligat a aquell fum, a aquelles societats, a aquella gent, i quan veig per la Rambla i veig el cel blau entremig de les fulles dels plàtans, m'hi encanto. I quan sento l'airet de mitjanit, alhora que la claror que hi ha als carrers tot ho converteix en fantasmes, el meu cor bat regularment. I al migdia, quan el sol desmanegat pren la fresca dins aquest vellès amplíssim, la seva claror enlluerna tots els més íntims anhels. I ara una passa, ara una altra. Sabadell, sota els meus peus, és aleshores una mica de carn meva i de sang meva, i qualsevol se n'allunya. No ho sabreu mai per què hi vivim. Si voleu, la gràcia d'aquest poble és aquesta, que no en té cap ni una. Però ben mirat, si us hi fixeu, en voleu una altra de més temptadora? Francesc Trabal, Diari de Sabadell, el 13 de juny de 1928.
Doncs moltes gràcies a aquest oient anònim que ens envia aquests textos sobre la colla de Sabadell. Avui hem sentit l'essència del sentiment envers la ciutat de Sabadell en el moment en què els va tocar viure a tots els integrants de la colla de Sabadell. I gràcies al text de Francesc Trabal, amb el títol Les gràcies sabadellenques. Esperem amb moltes ganes que el Pepito, que crec que ha dit que és així com s'ha presentat l'anònim que ens va enviant, que per cert ahir va ser el seu sant, ens vagi enviant aquestes càpsules sobre la colla de Sabadell i d'aquesta manera anem coneixent millor tota la colla de Sabadell. I recordem que aquest any és també se celebren els 100 anys de la colla de Sabadell. I aprofitem per anunciar que la propera tertúlia amb la Cristina Figueres la dedicarem a això, a la colla de Sabadell. I seguim amb el programa, aquest programa ple de novetats que explicàvem amb els continguts del programa, amb la secció que us presentàvem, que l'hem titulat Comedians Sabadellencs, en què mensualment entrevistarem actors i actrius sabadellencs professionals que estan participant a obres de la cartellera barcelonina. Acompanyarem a l'Elvira com a espectadora i després parlarem amb un d'aquests actors sabadellencs. Avui comencem amb la Marta Usó, que està representant Ànsia a la Sala Atrium de Barcelona. I l'Eloi i l'Elvira ja han parlat. Escoltem aquesta comedianta sabadellenca.
Bon vespre, benvolguts i benvolgudes radioients. Bon vespre, Jaume. Ens trobem aquí amb l'Elvira Franc perquè avui inaugurem una nova secció, Comedians Sabadellencs. Una secció que ens dedicarem a passejar-nos per Barcelona, bé, per Catalunya, però no ens vulguin, i entrevistar a tots els actors i les actrius que han sortit de Sabadell i que ara s'hi dediquen professionalment al món del teatre. I comencem amb una noia que ja coneixem, amb la Marta Usó. Hola, Marta.
Hola, estic molt contenta d'inaugurar aquesta secció. Em fa molt feliç.
A mi em fa molta il·lusió particularment perquè és la segona vegada que et puc entrevistar. La primera es pot llegir a la revista Sambi Online.
Que bé. Ja també estic molt contenta d'inaugurar aquesta secció, justament amb la Marta, que
encara que no ens coneixíem personalment, però de Sabadell tots ens coneixem.
Sí, sí.
I la família i tots... És com un grupet. Sí. A més, la gent de teatre, encara més, encara fem com un grup com més compacte.
Sí, sí, llavors... sortim tots, no?, o de Sant Vicenç, de la Faràndula, del Sol, no? Hi ha aquests nuclis, no?
I... Exacte. I bé, doncs comencem aquesta secció.
I anem a la feina. Què hem vingut a veure avui? Perquè just acabem de sortir de l'obra.
Avui estem a la sala Atrium i hem anat a veure Ànsia, que és una obra molt, molt, molt original de la Sarah Kane, que ja és l'estil d'ella. Llavors, la posada en escena també és molt original, tal com necessita aquesta autora. Hi han incorporat música, no sé si Marta si era...
No, són quatre personatges, són quatre lletres, de fet, no tenen un nom concret, i el que passa és que l'obra és molt rítmica, té molt a veure amb la poesia, amb el llenguatge poètic i el ritme, i llavors la directora va decidir incloure un violí per subratllar una mica aquest aspecte de l'obra.
I algun moment que també ens canta, tenim aquí també el Marc Pujol.
Hola, què tal? Hola,
que encara que no sigui de Sabadell, està molt involucrat també a Sabadell, perquè ha actuat algunes vegades...
Home, soc un sabadellenc adoptat, jo sempre dic, sí, des del Josep al Teatre del Sol...
El Teatre del Sol, exactament, que es va tornar a repetir fa 10 anys o 12 que la veu fer vosaltres.
Fa 10 anys que la vam fer.
I ara s'ha tornat a repetir, per segona temporada l'han fet ara també una altra vegada al Teatre del Sol. Bé, doncs aquí tenim pràcticament dos sabadellencs, una de naixement i l'altra d'adopció.
Un sabadellenc i mig.
Molt bé, a veure, aquesta obra de Sarah Kane no és la primera que fas.
No, és la segona. L'any passat vaig tenir la sort d'estar al Teatre Nacional amb Blasted, que la dirigia l'Alicia Gorina, els actors érem jo, el Pere Arquilluer i el Blai Joanet. I aquest any, mira, sembla ser que m'ha tocat passar de la primera a la penúltima i m'ha tocat fer Ànsia. I, bueno, ja estic adquirint una experiència amb Sarah Kane. És tan interessant.
No, però a més que ha estat molt, molt bé que hi fos, perquè com que ja tenia l'experiència ens ha pogut donar molta referència, ens ha pogut com posar en context, ja tenia com un treball previ que ens ha anat molt bé.
Previ fet.
Sí. Anava a preguntar quines diferències ja has trobat de les dues obres.
Bueno, la Sarah Kane jo crec que fa un camí molt, molt ràpid, una evolució molt ràpida, de començar a trencar el llenguatge dramàtic tradicional i fa com un camí d'abstracció, no? I Blasted és la primera obra. A la primera obra encara hi ha molt de realisme al principi, però és un realisme extrem per després trencar-lo i anar cap que hi ha cap una cosa una mica més surrealista, no sé si és la paraula, però bueno, una mica menys realista en tot cas, i cada vegada, cada obra es va despullant més de temps, espai, personatges delimitats...
Figures.
Exacte.
A l'escenari mateix.
I Ànsia és molt més abstracta, té molt més a veure amb el llenguatge. Blasted tenia molt més a veure amb el cos, hi havia uns personatges delimitats, hi havia una violència escènica. Aquí la violència és verbal, més aviat.
Com és el llenguatge d'aquesta obra, Marc?
És un llenguatge molt, molt rítmic, que per un cantó té molta emoció des de la pèrdua, el dolor, el desamor, però per l'altre té molt d'humor. I també té moltes referències doncs de cultura popular, referències, això no sé si ho has explicat, a la Tierra Baldia de T.S. Eliot, referències de la Bíblia, referències del llibre de la llum dels tibetans. És un llenguatge molt ric, que crea moltes imatges, ja ho ha dit la Marta, que és molt poètic, però sobretot té aquesta... com aquesta construcció que funciona com una partitura, com una partitura musical. I llavors són quatre veus, que nosaltres hem incorporat una cinquena, que és el violí, que a mesura que avança la peça es van fonent, no? Això seria una miqueta
el cal venir preparat per això, per entendre totes aquestes referències gairebé.
No cal entendre-les perquè és a dir,
són capes de llenguatge.
És un llenguatge, sí, que t'arriba, no? És uns temes existencials que arriben, que no passen de moda i que arriben a tothom. Llavors, que estiguin trets d'uns llocs, no? Que sigui un text format de textos, no treu el pes, no treu la intencionalitat d'aquestes frases, com t'arriben, no?
No, i a més que formen part de la nostra cultura. Potser un expert, quan senti una referència, sabrà identificar-la, tal, però l'important aquí és això, que formen part de la nostra vida, perquè o sigui, això està escrit fa 20 anys, no ha canviat tant la nostra manera de viure. De fet, és una resposta a un capitalisme, bueno, les lleis neoliberals que imposa Margaret Thatcher, i és una miqueta... també neix com una conseqüència a aquest individualisme, no? Ànsia és una resposta també a això, no només, però també hi ha una part d'això.
Sí, no cal entendre-la. Però l'he trobada que té com una musicalitat tota l'obra. Llavors no busques un argument. Les frases, algunes et sonen molt conegudes i et va entrant a poc a poc. És la impressió que he tingut jo.
És incòmode? Com així com a espectador que l'hem viscut a nosaltres.
Incòmode.
El Marc ens explicava que té humor aquesta obra, però sembla un humor incòmode pel públic i pels personatges, potser.
Sí. Potser sí.
Sí, jo crec que com a espectador et pot fins i tot angoixar, bueno, el mateix nom de la peça, no, com es diu Ànsia. No és una... no sé, una comèdia o no és una cosa d'entreteniment dins del show business, podríem entendre, no? T'atrapa des d'un altre lloc, no? T'atrapa des d'una vivència crua, despullada, que això per alguna gent li pot resultar incòmode, però a la vegada també és necessari.
La comèdia, diguem que la part de comèdia, per dir-ho així, és ironia, no? I la ironia, sí, no deixa de ser mala llet. Per tant, no és un humor lluminós, per dir-ho així. És un humor més negre.
Jo l'he trobat una obra molt difícil de fer pels actors. Molt.
És molt difícil perquè és una obra gairebé irrepresentable. A mi em dona la sensació, quan la llegeixo, ja de tesi, per dir-ho així, és gairebé... que no s'hauria de representar. No? És gairebé que es contradiu ella mateixa al representar-se. Llavors, és molt difícil trobar el llenguatge, el to, la manera, sense... Evidentment es pot ser valent i fer-la des d'un punt de vista molt personal, però sí que l'obra... no es deixa funcionar fàcilment, per dir-ho així. I com a actor també és complex el treball que has de fer, perquè no és comprensible a nivell mental, és més aviat comprensible a nivell físic, gairebé, no? Llavors, a mi m'està passant que jo havia entès, m'havia fet unes teories sobre el meu personatge a nivell textual, i ara al anar-la representant cada dia... això se m'està modificant molt a mi respecte als meus companys, perquè és un text absolutament coral, no? Les rèpliques, ja ho he vist, són breus i són realment...
Ens anem sumant...
Exacte, el que diu l'un i el que diu l'altre és gairebé, podria ser un monòleg, no? Tallat. I bueno, això va evolucionant, evoluciona molt ràpid.
No, és molt interessant com la interpretació que... o com et deixa una frase, un company, t'afecta a tu en la següent frase, no? És això que diem, que és molt coral i que es va construint, i tots ens afectem en escena i també ens afecta el públic.
El fet de presentar una obra que és difícil que el públic l'entengui, tenir-lo tan a prop, mirar-los als ulls... Què us comporten en els actors?
A mi mirar els ulls del públic és una cosa que m'encanta. Llavors, sí. Per mi és perfecte, perquè és com... és el lloc on, per mi és un lloc on agafar-me, no? D'entre tantes... l'aquí i ara, no? Aquest aquí i ara, però que és en realitat un aquí i ara que és fals, perquè estàs representant una cosa que ja has fet mil vegades, bueno, mil no, en aquest cas
però
no gaire.
Però és un aquí i ara.
Però necessites un lloc que on endollar-te, i a mi mirar la gent em va molt bé. A veure, després quan hi ha gent que badalla o que mira un altre lloc, o que, allò, clar, treu una
però
mica.
Però no passa mai.
Però no passa mai en aquesta hora.
Home, nosaltres no ho hem notat pas que ningú badallés.
No, la veritat és que és molt interessant perquè, com que és una obra que descol·loca molt, veus el públic que està molt atent intentant seguir, a veure, intentant connectar...
Seguir dos, quatre diàlegs o un...
Exacte, no? I llavors és molt interessant, això. I quan reacciona és un regal, no? Quan hi ha una reacció espontània del públic, el que està passant avui, per exemple, hi ha hagut una superreacció d'un espectador que en un moment ha fet una cosa inesperada per tots i ha estat molt, molt bonic. No?
A mi m'ha semblat que era preparat, de veritat, he pensat...
I no ho era.
Era un espectador que ho ha fet perquè li ha sortit
així. S'ha sumat a la festa, entre comets.
Sí.
De fet, hi ha hagut un moment en què quasi que ens haguéssim hagut de sumar tots i deixar que s'increpés sol al públic.
Sí.
Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies Marta, moltes gràcies Marc.
És una obra
esperem
que
aquesta obra tingui molt, molt rodatge.
Bé, i encara es podrà veure aquesta obra a la Sala Atrium a Barcelona des de dimecres fins a diumenge, oi?
Exacte, i sí. Us esperem perquè trobo que és un text molt imprescindible, que està molt bé que representi
i correu perquè ja s'estan acabant les entrades.
Sí, no vedeu pas. No res més, moltes gràcies per l'estona i fins una altra.
Moltes gràcies.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
I després d'aquesta entrevista, com sempre, arribem a la recta final del programa. Ens acompanya l'Elvira. Elvira, bon vespre.
Hola,
què
bon
tal?
Vespre.
Que, a més, Elvira, tu ets una de les promotores d'aquesta nova secció, Comediants Sabadellencs.
Sí.
Heu fet aquesta, amb l'Eloi, aquesta primera entrevista, la Marta Usó. Com va anar? Ja l'hem sentit, però no sé si ens pots explicar una miqueta com va anar aquesta primera entrevista.
A veure, va anar molt bé. Per la part de la Marta, doncs, de seguida, doncs, va estar molt oberta a explicar allò de l'obra. A veure, és una secció que periòdicament anirem a veure les obres de teatre, generalment que vaig a veure jo a Barcelona, i quan hi intervingui un professional de Sabadell se li farà doncs una petita entrevista. Vam començar amb la Marta i voldria, ja que en l'entrevista no queda gaire fetent o gaire explicat tota la trajectòria de la Marta, m'agradaria parlar-los que és aquesta sabadellenca que va començar al Teatre Sant Vicenç, que va començar de molt petita i que va acabar fent de monitora i que ara està triomfant com a actriu professional. Abans dels 30 anys ja ha pogut protagonitzar diferents espectacles al TNC, com ara La Rosa Tatuada amb la Clara Segura o Bastet amb el Pere Arquilloé. També va fer Frau, un espectacle de 8 hores de durada de poesia. I també la vam poder veure amb l'Onada, amb l'Eduard Farelo, al Teatre Lliure. Però també ha hagut de compaginar al començament la seva feina d'actriu amb altres feines com de cangur, dependenta o guia turística. Actualment està cursant estudis literaris de la universitat que aprofundeix amb escrits propis i que combina amb les seves actuacions de teatre. La vam poder veure tal com he dit amb aquesta obra i realment és una obra molt difícil, ja surten a l'entrevista que en vam parlar, però és que és molt difícil d'interpretar. Tal com hem dit en l'entrevista, és Ànsia, de la Sara Caim, a la Sala Atrium de Barcelona, que també surten a l'entrevista. Una obra que l'autora va signar amb un pseudònim, Mary Kedernon, i que ajuda a intuir com va viure aquesta dramaturga, la barreja de sentiments i contradiccions que la tormentaven, i també com era, ja que ens explica les seves angoixes, les seves lluites interiors i les pors que la van perseguir fins que va decidir posar punt final a la seva vida. Quatre actors, com hem dit, la Marta Usó, l'Anna Casas, el Xau Rodríguez i el Marc Pujol, que es combina, alterna els dies d'actuació amb el Marc García Coté. I un voluncionista, l'Arba Lluçà de Mani, de la companyia Salamandra, són els encarregats de posar en escena aquest difícil text. Uns personatges sense nom, sense cap personalitat, que podrien ser una sola persona o mil persones a la vegada, sense cap argument ni cap fil conductor.
Un seguit de frases inconexes, relats inacabats i paraules mig dites, uns moviments rítmics, com les paraules que es diuen, que semblen incerts, a vegades molt ràpids i d'altres extremadament lents. El dolor, la solitud, la desesperança i els trastorns de personalitats. Una rebel·lió contra la vida i contra la societat individualista que emmarca amb una frase que es diu: ningú sobreviu a la vida. Una crida desesperada perquè sigui escoltada i la denúncia que en aquest món no ens escoltem els uns als altres. L'espai escènic és fosc, al límit de la foscor. Hi ha moments completament foscos que deixa el públic sense respir. Els actors miren al públic als ulls, tal com també surten en l'entrevista que n'hem parlat, per demanar que se'ls entengui, que entenguin també aquesta Sarah Kane, que va ser incompresa o que potser tampoc ella va arribar a entendre's i que en definitiva no va arribar a acceptar-se. La sala Atrium es defineix a ella mateixa com singular i càlida i compromesa amb treballs de creació i reproducció. I realment aquesta proposta compleix tots aquests requisits. Una posada en escena que no cal buscar el tema, només cal viure-la, deixar-se portar per les boníssimes interpretacions, per la musicalitat de cada frase, que moltes vegades són frases que ens sonen, que són, no ens són desconegudes, i pel clímax que ha creat la seva directora, Loredana Volpe, una directora veneçolana que va fugir del seu país per por que, si l'escoltessin, el govern d'aquell país la faria callar per sempre. Una proposta, diguem-ne, estranya, colpidora i brutal, però molt interessant.
Realment, la Marta Usó es pot dir que s'ha convertit en una experta en Sarah Kane.
En Sarah Kane, sí,
perquè,
tal com he dit al començament.
Sí, vull dir, ha anat agafant, i no és gens fàcil.
No, gens, és molt difícil d'interpretar.
Sarah Kane, tant el Blasted com aquest,
aquesta,
vull dir, són obres molt dures, molt complexes i
molt potents.
I molt potents.
Sí, i papers molt difícils de
vull
fer.
Vull dir que és una actriu amb uns reptes que ha anat superant.
I tant.
Molt, molt bé, molt,
molt bé.
Que ens portes alguna altra
proposta.
Sí, doncs som-hi.
Sí. Nom, per la companyia de dansa Jalabert Azopardi, al Teatre Nacional de Catalunya. No havia vist mai aquesta companyia de dansa contemporània. Tenia curiositat per veure-la ballar i veure ballar l'emblemàtic ballarí i coreògraf català. He de dir que em vaig quedar captivada per la seva presència tan personal, pels seus moviments i domini del cos, i per la gran personalitat que transpua. També els quatre ballarins que l'acompanyen en aquesta ocasió demostren ser mereixedors de fer la companyia amb aquest gran mestre, que ningú diria que té 66 anys. O potser, en aquest espectacle, tot el pes recau en els ballarins, i el director balla amb ells per guiar-los en les seves improvisacions, que, dic de pas, ja van establir les bases en uns pocs assajos. 6 assajos només van fer abans. Tot l'espectacle és improvisar.
Ja. Yeah.
Només que els guia una mica el Cesc Jalabert. Els guia una mica, però no es nota, eh? Un espectacle, ja dic, que és una creació constant, que els ballarins van plasmant al llarg de les seves improvisacions i que cada secció és diferent. No pots comparar avui per demà, perquè
cada actuació serà diferent perquè és mig improvisat.
Depèn del públic, depèn de com estan ells, van fent.
Sí, sí, sí.
La música i l'espai sonor original de Borja Ramos.
A més, és difícil de coordinar-se, o sigui, la dansa té un element de coordinació important i per tant, la coordinació entre ells,
sí.
Vull dir que a l'hora d'improvisar
moltes vegades
complexa.
Ballen tots quatre, però cadascú va per ell, eh?
Ja.
Algunes vegades sí que estan coordinats, però moltes vegades uns fan uns moviments, altres, i quan decideixen fer-ho tots junts és espectacular pagant, perquè van clavats.
Ja, ja, ja.
I ja et dic que la música també és molt singular i atípica, com ho són les coreografies i els moviments. La il·luminació no es queda pas enrere, ja que té un paper important a l'espectacle. Un joc de llums, focus i efectes il·luminaris que els vaig trobar molt efectius i molt innovadors. I per acabar de redonir l'espectacle, el vestuari sorprèn des del bon punt començament, quan apareix el mateix Cesc Jalabert amb un espectacular vestit i que llavors va seguint tot l'espectacle. En definitiva, per a meu, és un espectacle que cada persona del públic el viurà i el veurà de diferent manera, però que de segur que em gaudirà.
Molt bé, Elvira, doncs fantàstic, hem vist aquesta ànsia i aquest nom que ens has comentat, dues obres ben diferents.
Molt diferents.
Ben diferents.
Sí.
I t'esperem la setmana vinent, amb Dia Internacional del Teatre.
Exacte.
Aviam que ens portes alguna
cosa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
A reveure, bon vespre.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
I acabem el programa d'avui, el 111, el número de la por, l'UUU, un programa en el qual hem començat a escoltar fragments de la Colla de Sabadell i esperem continuar rebent anònims que ens parlin d'aquest grup de joves intel·lectuals que als anys 20 van voler trencar amb la grisó cultural sabadellenca i així commemorar els 100 anys de la Colla de Sabadell. I de cara a la setmana vinent, estigueu alerta, perquè l'emissió del nostre programa coincidirà amb el dia 27 de març, Dia Mundial del Teatre, i hem preparat un programa especial. No us el perdeu. I nosaltres ens acomiadem. Fins la setmana vinent a l'Amunt al Taló.